Els dies 13 i 14 de setembre arriba la Fira Literària del Penedès, al Riu de Lletres, a Sant Pere de Riudebitlles. Vine a gaudir de llibres, presentacions, xerrades i narracions orals, llibreries, editorials i activitats gratuïtes per viure la literatura com mai. Consulta el programa riudelletres.cat. Ràdio Vila.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Sant Sadurní celebra avui el moment culminant de les seves fires i festes, i és que cada 8 de setembre se celebra la festa de la Fil·loxera. A les 12 del migdia, els més petits de la casa omplen de groc i foc els carrers de la vila i al vespre és el torn de la festa dels grans. Aquest any, però, amb un canvi important, i és que per culpa de l'anunci de pluja anunciat per avui, la festa infantil s'ha ajornat fins l'11 de setembre. D'aquesta peculiar cita, declarada Festa Popular d'Interès Cultural, i de la resta d'activitats en parlem amb la regidora de Cultura de Sant Sadurní, la Marta Castellví, que ens espera als estudis de la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, la que ens acompanya ara aquí als estudis de la ràdio en aquest primer dia d'aquesta 8a temporada del Penedès en xarxa i a més festiu aquí a Sant Sadurní, és la regidora de Cultura de Sant Sadurní, Marta Castellví. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Doncs molt bé. Ja una mica cansats, en el bon sentit, però bé, bé, molt bé.
Cansats, però a tope. Ara ho dèiem, avui és festiu aquí a Sant Sadurní. A tota Catalunya avui és inici de curs escolar. A Sant Sadurní no, les classes comencen demà, perquè avui és un dels nostres festius locals. Dia especialment important perquè se celebra la festa de la Fil·loxera.
Sí, nosaltres en aquest sentit ja fa uns anys que el calendari funciona una mica diferent perquè aquest 8 de setembre és festiu, per tant demà començarà l'escola aquí al municipi i avui doncs és un dia important, és una mica l'epicentre, no? El dia central de tot el que són les fires, que les fires s'emmarquen oficialment, no?, entre el 6 i el 9, però ja portem doncs uns quants dies amb actes, encara ens en queden uns quants més, però sí que el dia 8, a banda de ser el festiu al municipi, és el dia que celebra la festa de la Fil·loxera i és un dels dies més importants, més esperats, amb més moviment i també amb més participació de gent de totes les edats al carrer.
Comentaves que les fires i festes tradicionalment se celebren entre el dia 6 i el dia 9.
Sí.
Però és que des del 30 que tenim actes aquí a Sant Sadurní aquest any, sempre al cap de setmana abans, sempre des de fa 3 anys, 2, 3 anys, se celebra...
4, aquest ha sigut...
4 anys.
El quart any que s'ha fet a l'Espai Fil·loxera, el dissabte, i el diumenge 1 ja vam tenir també les Fires pels Avis, que també això és un acte que ja forma part del que és la programació de les fires. I això una mica és reflex d'això que sempre expliquem i sempre diem, de que a Sant Sadurní hi ha molt de moviment a nivell cultural i sobretot a nivell associatiu i identitats, i això s'acaba traduint doncs en tots aquests actes que farceixen i enriqueixen tot allò que va més enllà de les fires tradicionals, no?, que s'emmarquen entre el 6 i el 9, i com bé explicaves, el dia 30 vam tenir aquest espai Fil·loxera on hi ha l'escampada juvenil que dona resposta, no?, i cabuda a aquests joves que encara no tenen 18 anys i que per tant doncs necessitaven aquest espai on poder petar, no?, on poder fer un correfoc, i aquí l'associació de la festa de la Fil·loxera crec que molt encertadament va trobar aquesta proposta. I després, com deia, també amb la gent més gran de Sant Sadurní, amb la gent que està amb els residents de la Casa dels Avis, doncs es fa aquesta mostra. Anava a dir petita mostra, però tampoc és petita, perquè venen tots els balls, els Diables, la Colla Gegantera, venen tots, i es fa doncs aquesta representació dels balls que acaben sortint amb Cercavila els dies de fires.
parlaves del creixement i de la importància de la cultura popular sadurninenca, una cosa de la que parlem sovint. Bona mostra d'això és que l'any passat, abans de fires, es presentava Sota el groc, un llibre, sí. Un conte infantil de la Júlia Gomà i l'Álvaro Torres, i aquest any tenim Sota el vermell, que és, en aquest cas, dedicat als diables. A mi em visitaven aquí al programa i ja els hi vaig preguntar si tindrien més colors i em van insinuar que hi havia molts colors.
És que hi ha molts colors i molt representatius del que és la cultura popular a Sant Sadurní. I sí, com dius, el llibre el van presentar al conte el dia 3, si no m'equivoco, jo hi vaig poder ser, i la veritat que tant Sota el groc com Sota el vermell són iniciatives que des del Servei de Cultura en particular ens fan molta il·lusió, perquè el tàndem Álvaro Torres i Júlia Gomà va néixer precisament d'un article, d'un conte, un petit conte que van fer pel programa de fires, i arrel d'aquí va sortir Sota el groc, aquest any ha sortit Sota el vermell, i veurem si acaben sortint més números d'aquesta petita col·lecció, d'aquesta col·lecció. I he de dir també que el dia de la presentació va ser molt bonic, perquè van poder participar els diables, van fer com una aparició molt xula, i a més els llibres també que es venien es van acabar. Vull dir que crec que propostes així són molt boniques i que tenen molt bona rebuda, no?, per part del públic, en aquest cas per part de la canalla.
Marta, una cosa que sempre repetim quan parlem de fires és que són una mica atípiques, perquè no és la nostra festa major, tot sí. I que és a l'estiu.
Això a vegades això costa repetim, de fer-ho entendre. Sí, sí.
I que també és la festa, que no és major, que tanca el calendari festiu d'estiu del Penedès, i ja quan tanquem aquesta ja ens posem en moda tardor una mica.
Sí, del tot, del tot. Comencem l'estiu sempre més aviat o més tard, depèn de com cau Corpus amb els barris. Durant l'estiu tampoc parem. Sant Sadurní, potser dins del nucli no es percep tant, però és durant l'estiu és quan es celebren les festes majors dels agregats rurals, que també els últims anys estan agafant molt d'impuls, hi ha comissions noves, hi ha gent jove que s'hi està posant i estan revitalitzant molt tot això. Per tant, a l'estiu tampoc parem, i les fires sí que serveixen una mica també per, com deies, per fer aquest tancament, aquesta cloenda una mica de l'estiu, perquè també per fires, no?, tothom està a Sant Sadurní, la gent és com que ens tornem a trobar, i serveix una mica per acabar de fer aquest tancament abans no comencem la rutina 100%, que aquests últims anys, amb el tema del calendari escolar, doncs és una mica diferent, però crec que també ens anem adaptant a aquesta nova realitat, i que al final hi ha temps i espai per tot, i de moment no renunciem a res i anem fent tot.
Marta, un dels punts importants de les fires i festes sempre és el pregó. Sempre m'agrada parlar una mica del pregoner o la pregonera. Aquest any la nostra pregonera ha estat la Rosa Llopart.
Sí. Sí, una pregonera que ens feia molta il·lusió. Jo no ho sabia, però quan li vam proposar, ella ens va dir que era la tercera vegada que se li proposava, que les dues anteriors havia dit que no, perquè ella considerava que encara no tocava, i aquesta vegada ha dit que sí, i jo crec que va ser un pregó molt emotiu, i també un pregó que va servir una mica per mirar enrere, per entendre com eren les fires, doncs, de fa uns anys, i a més també va servir per posar en valor aquest ofici, no?, aquest art que són les puntes de coixí, i a més ens lligava molt bé amb aquest any que vam tenir la trobada de puntaires de Catalunya aquí a Sant Sadurní. Ja fa 2 anys també que la Rosa Llopart va ser escollida Dona de l'Any per l'Associació de Puntaires, també és mestra artesana per la Generalitat, per tant, creiem que era una bona opció, i crec que el dia del pregó doncs va quedar palès que és una persona gran, però que té el cap molt clar, que s'explica bé, i jo crec que ho va fer molt bé, que la gent que la va poder escoltar doncs ho va gaudir.
I tant, que sí, val la pena, una persona que val la pena conèixer, això, saber la seva història. Nosaltres vam tenir el plaer d'estar amb ella fent el reportatge.
Sí, l'entrevista.
I
va molt,
ser
molt
tot,
bonica.
Tot un regal.
Molt bonica, he de dir, l'entrevista i les fotos i tot, i ella també estava molt contenta, quan ho va veure.
Marta, a banda del pregó, hi ha l'altre moment institucional, 11 de setembre, en aquest cas el manifest va a càrrec de la penya dels Pericos d'aquí de Sant Sadurní. Aquest any celebren aniversari, per tant són els encarregats de fer aquest manifest, oi?
Sí, sempre amb l'11 de setembre intentem buscar entitats doncs, que per algun aniversari, no? Per algun motiu, alguna trobada rellevant, doncs hagin tingut un paper destacat durant l'any al municipi, i aquest any doncs l'elecció ha estat aquesta, i ells seran doncs els encarregats d'escriure i de llegir el manifest de la Diada.
Tornem al que està per venir, al que succeirà avui, 8 de setembre, aquesta festa de la Filoxera. Recordem, ho deia la Sílvia en la introducció, un canvi important, i és que avui a les 12 del migdia, tradicionalment 8 de setembre al matí, se celebra la festa de la Filoxera infantil. Enguany, però, aquestes condicions meteorològiques, aquesta previsió de pluja, va fer que ahir a les 9 del vespre la festa de la Filoxera, la comissió, decidís ajornar aquesta cita per la tarda de l'11 de setembre. 6 de la tarda serà aquesta reubicació d'una festa que jo, Marta, m'atreviria a dir que és molt esperada i que a mi, personalment, m'agrada inclús més que la gran.
Sí, és diferent. Jo també, A mi el 8 del matí és un moment que crec que es pot gaudir, que es pot gaudir molt. També el fet de que la canalla, no, els nens i nenes de Sant Sadurní tinguin aquest lloc, tinguin aquest espai per participar, crec que és molt especial i molt important. I és diferent. El vespre també té la seva màgia, però el 8 al matí, el 8 al migdia, no? Més ben dit, és un esperit i un ambient de fira 100%, total. Sí.
Aquell triomf final groc és molt bonic.
Sí, sí. La calor...
també.
Això també sempre hi és. Però sí, la veritat és que és un moment especial, hi ha molta gent participant i al final això és el que li dona sentit i... Bueno, és una associació també que treballa tot l'any perquè puguin passar aquestes coses en tan pocs dies, perquè al final s'allarguen els dies, però també són, si et pares a comptar, són pocs, i hi ha molta feina i molta gent a darrere, i això és el que fa també doncs, que aquests dies es desprengui aquest ambient i aquesta il·lusió amb la gent.
I aquesta nit, el punt àlgid d'aquesta festa de la Filoxera, la dels adults, amb un altre moment culminant aquest triomf final a la plaça de l'Església, des de fa uns anys, a més, retransmesa a través de la xarxa de televisions locals, de la mà dels nostres companys de Penedès Televisió. Per tant, tota la gent que no pugui estar a plaça, d'aquí de Sant Sadurní, però també de fora, perquè sabem que se segueix molt aquesta festa, recordem, declarada d'interès cultural.
Sí, és una manera, és una gran eina el fet de poder-ho retransmetre per la televisió, d'arribar a casa, no? de molta gent. També ens consta, no, molta gent, doncs, que gent més gran o això que potser doncs ja no es troben tan còmodes, no, amb tanta gent, i està allà a la plaça, que també doncs troben la manera de poder-ho seguir així a través de la televisió. I també és una eina que permet explicar, no, anar explicant què va passant. Hi ha doncs uns, no sé com dir-ho, uns reporters, no, uns, bueno, gent del municipi que va explicant, no, una mica els elements que van sortint, la història que estem celebrant, i crec que això doncs també li dona un sentit. I això que deia, que hi ha gent que potser no pot anar a la plaça i que així troba la manera de seguir la festa, tot i que creiem o tenim una mica la previsió que aquest any, al ser un dilluns, no, i que l'endemà doncs ja hi ha escola i ja és dia laborable, no hi haurà aquell ambient tan atapeït com, per exemple, sí que hi va haver l'any passat, no, aquella sensació de que ja no hi cap ni una agulla. la sensació aquesta sempre hi és, perquè hi participa molta gent, però crec que no serà tan exagerat. I això també, de tant en tant,
està bé,
sí. I que a més aquest any també és una mica preludi de l'any que ve, que és, serà 45è aniversari, i també ja ens servirà una mica per començar a escalfar motors de cara a l'aniversari.
Una festa de la Filoxera que any rere any es va renovant, va creixent en els últims 10 anys, ha fet una evolució bastant important i m'atreviria a dir que en els últims 5, déu-n'hi-do.
Sí, és una de les claus també, de seguir creixent, no? I de tenir aquesta mirada llarga i tenir aquesta capacitat de veure més enllà de la immediatesa, no? I això l'associació ho té molt, nosaltres intentem estar molt al costat, no? per poder acompanyar en tota aquesta evolució i tots aquests canvis, i hi ha coses també que aquest any es veuran, hi ha cançons noves, hi ha balls nous, que a vegades quan penses que la festa doncs, ja ha arribat, no?, al seu sumum, o ja no pots sortir res nou o ja no pots arribar a sorprendre, no, hi ha molt de recorregut i any rere any ho van demostrant i sempre van pulint coses i sobretot això, no tenen aquest pensament molt, molt gran de fer la festa cada any més gran i que hi pugui participar més gent i que arribi més lluny, i crec que això és molt positiu, sincerament.
Tot això avui, dia totalment de groc, sí. Filoxera, i demà ja ens vestim de vermell, demà i dimecres, perquè els Diables
sí.
Ja ocupen Sant Sadurní.
Els Diables també són un exemple d'aquesta mirada llarga, d'anar creixent. És diferent, no? Ja no formen part tant d'aquest dia festiu, però crec que el dia 9, el correfoc del dia 9, la patada a la bòbila, són també actes consolidadíssims que també cada cop hi ha més gent, que tenen la seva particularitat especial, i també els Diables tenen una sort, no? I crec que ha estat un encert també, doncs, aquesta colla jove que també va creixent, que cada cop són més, amb la Bèstia crec que també doncs, ja fa uns anys que han fet un pas endavant, i els Diables també fan molt bona feina en aquest sentit i cada cop arrosseguen més gent.
I el dia 11, a banda de ser la diada, tenim Sant Sadurní, balls populars i gegants.
Sí, com dèiem, és el dia de la Cercavila, i també els balls, no?, que potser a nivell d'entitat doncs, són l'entitat més jove en comparació amb els altres, i la colla gegantera cada vegada doncs, també van ja no consolidant, perquè crec que aquesta Cercavila ja es va estar més que consolidada, però sí que van sumant més petits i petites a ballar els balls. Sí que potser a vegades amb els adults hi ha més problemes de participació, perquè és això, hi ha gent que treballa i això, però amb la canalla crec que la creació, no, d'aquesta entitat dels balls populars va ser un encert, amb les gitanes petites, els bastoners, crec que és una sort, no, poder comptar amb aquest teixit i com deia, amb aquesta voluntat que hi ha de que la Cercavila s'acabi celebrant sempre l'11 al matí, doncs que això també doncs, acabi formant part d'aquest calendari, que la gent ja ho sàpiga, que el dia 11 al matí és la Cercavila i que per tant toca sortir amb la samarreta, en aquest cas de color verd, de la colla gegantera o dels balls.
A banda de cultura popular, que durant aquests dies n'estem tenint, tenim i en tindrem moltíssima, tenim molta cultura d'espectacle, d'escenari, musical també.
Sí. Aquí sí que hi ha hagut una intenció molt clara aquest any, en comparació sobretot amb l'any passat, i també veient el panorama de la música en directe, que ens estem trobant, si no nosaltres, vull dir, a nivell general, si mirem al nostre voltant, ens estem trobant que hi ha concerts en directe sense músics dalt de l'escenari. Nosaltres no volíem participar, diguem, d'aquesta nova tendència, i el que hem fet aquest any és amb una intenció molt clara programar música en directe, programar grups del panorama musical català, sobretot, i que hi hagués una mica de tot, en el sentit de que les nits que són més llargues, que l'endemà és cap de setmana o és festiu, hi ha grups de versions i també hi ha DJs, evidentment, perquè hi ha temps i espai per tot, però també aquest any doncs, hi ha grups amb temes propis, diguem. Hi ha la Ludwig, que ja hi anàvem al darrere, Ginestà, també, que ja han vingut aquí sense dormir, però en aquest cas vindran a presentar el seu últim disc, el Joan Colomo. El dia 10 vindrà la Gramophone All Stars Band, que també és una banda molt, 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 molt potent, i també hi ha concert vermut amb els Trifàcic. Per tant, una mica sí aquesta reivindicació de la música en directe i de que els concerts sense músics no són concerts, són una altra cosa, potser.
Sí, totalment d'acord. Deixa'm preguntar-te també pel canvi d'ubicació de la Fira d'Atraccions. Torna sí. al seu lloc original, allà al costat del CAP.
Sí, el tema dels espais sempre és un tema cabdal, no?, a l'hora de decidir la programació i com fem encabir, no?, tota aquesta programació amb els espais que tenim. Aquí entren molts criteris i aquest any vam prendre la decisió de que les fires tornessin a l'esplanada del CAP per un tema del terreny, perquè allà a les pistes on estaven, del Gat Cendrer, sí que s'havien de fer molts invents, o entre cometes, molts equilibris per poder-les instal·lar allà, que es podia fer, però és molt més senzill per ells i per tothom doncs, que estiguin en un terreny pla i en canvi, doncs, amb l'escenari, si amb el terreny hi ha més desnivell, doncs no hi ha tant de problema. Llavors, una mica aquest any hem fet aquest canvi i veurem. De moment va bé i l'any que ve doncs, també veurem a veure com ho fem, perquè són moltes activitats, són moltes hores al final de moviment, de música, de gent al carrer, i això doncs, s'ha de trobar un equilibri.
Abans d'acomiadar-nos, Marta, ens hem oblidat alguna cosa que t'agradaria posar sobre la taula?
Convidar la gent que ens està escoltant, si encara no han vingut, que ho facin, que tenen temps, que hi ha dies, avui encara estan a temps, de viure la festa de la Filoxera. Demà al vespre poden venir al Correfoc dels Diables, al concert de l'orquestra també, que no n'hem parlat, i que hi ha actes fins al dia 11, i si no, el 14, el concert de la Coral també, que amb el concert de la Coral sí que ja tancarem una mica oficialment la programació de les fires.
Unes fires i festes 2025 farcidíssimes de propostes per a tots els públics, i que des d'aquí desitgem als nostres oients que les gaudeixin,
sí,
que no se les perdin, i òbviament, Marta, gaudeix-les tu també.
Sí.
I fins la propera.
Gràcies.
De seguida arriba el segon flaix informatiu d'aquest matí. Són 3, 2 de 10, 2 d'11 i 2 de 12, en els quals fem una pausa, una aturada de 4 o 5 minuts per posar-nos al dia i seguim. Estem ja pràcticament creuant el meridià d'aquest primer dilluns del curs 2025-2026 al Penedès en Xarxa. Avui hem tornat a la càrrega des de Ràdio Sant Sadurní, Ràdio Vilafranca, Domenys Ràdio i Canal 20, amb moltes ganes i molta il·lusió. Us deixem amb les notícies i seguim amb una altra retrobada, en aquest cas amb la Neus Bertran, la nostra educadora canina de referència.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Els Monjos s'adhereix al Pacte Nacional per la Llengua. Divendres tenia lloc a l'Ajuntament dels Monjos la signatura de l'adhesió del municipi al Pacte Nacional per la Llengua, una signatura que va anar a càrrec del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i de l'alcaldessa del municipi, Esther Marmaneu. Vila ha agraït al municipi el compromís amb la llengua catalana i ha destacat que les iniciatives locals són fonamentals per promoure l'ús i l'aprenentatge del català. El conseller ha recordat que el Pacte Nacional per la Llengua té com a objectiu aconseguir 100.000 nous usuaris de català cada any i que per assolir aquesta fita cal sumar esforços entre institucions, entitats i ciutadania. Durant l'acte, l'alcaldessa ha expressat el compromís de l'Ajuntament amb la llengua i ha subratllat la voluntat de continuar treballant perquè el català sigui una eina de cohesió i participació ciutadana. Almora, el mercat online de raïm d'Innovi, continua en marxa amb més de 700.000 quilos de raïm gestionats. En plena barema 2025, el mercat online de raïm continua actiu i consolidant-se com una eina digital clau per connectar viticultors i elaboradors en una campanya especialment significativa pel sector. Des de l'obertura de la plataforma aquesta primavera, Almora ha assolit més de 732.000 quilos de raïm gestionats entre ofertes i demandes, amb la participació de 205 viticultors registrats, 55 elaboradors i un total de 84 publicacions. Aquestes xifres mostren la capacitat d'Almora per millorar la planificació, optimitzar els processos de compra-venda i enfortir la resiliència del sector vitivinícola català. Aquest 2025 la plataforma acompanyarà un moment històric per la DO Penedès, que celebra la seva primera barema 100% ecològica, posicionant-se com la primera denominació del món a aconseguir aquest reconeixement. L'acte institucional de la Diada al Baix Penedès se celebrarà a la Bisbal del Penedès. La commemoració tindrà lloc el dimecres 10 de setembre a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església i comptarà amb els parlaments institucionals de l'alcaldessa de la Bisbal, el president del Consell Comarcal del Baix Penedès i el conseller comarcal de Cultura. L'acte es completarà amb l'actuació de les entitats culturals locals, la colla castellera de la Bisbal del Penedès, de la Bisbal del Penedès, els geganters i capgrossos de la societat, el grup de grallers i tabalers, el ball de gitanes i el ball de panderetes. Per cloure la jornada hi haurà el concert poético-musical Més val cantar que tema i tema que oblidar, centrat en la figura i obra de Josep Carner, a càrrec de Jaume Calatayud i Vicente Munera. Sant Sadurní ha celebrat aquest divendres a la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament una recepció institucional a la delegació de Benín que integra un equip base d'hoquei patins del centre comunitari Ella, de la localitat de Cotonou, al sud del país, i que passaran uns dies al municipi per participar al torneig cabestic d'hoquei base i gaudir d'una gran experiència vital. L'alcalde Pere Bernet, al costat del president del Noia, Josep Maria Ribas, i una àmplia representació del consistori, han donat la benvinguda als jugadors. Fa 3 anys, Joan Gimeno i el Noia van engegar un projecte solidari amb aquest centre formatiu per tal de promoure l'hoquei entre infants sense recursos i afavorir l'intercanvi cultural i esportiu. Es va organitzar una recollida i enviament de material esportiu i en una fase posterior es van iniciar les gestions per fer possible que un equip beninès viatgés fins a Catalunya. Finalment, la iniciativa es faria realitat després que el Ministeri d'Esports del País Africà assumís el cost dels bitllets d'avió en reconeixement al nivell esportiu assolit pels joves jugadors.
Penedès en xarxa.
Seguim el Penedès en xarxa quan passen 5 minuts de 2:15. Avui és dia D per molts motius. Dia D perquè hem tornat amb el Penedès en xarxa. Estrenem temporada. Dia D perquè torna a l'escola i això vol dir que torna a la rutina en majúscula i tots recuperem hàbits oblidats aquest estiu. Dia D també de retrobada de col·laboradors i amics que fan possible aquestes 3 hores diàries de ràdio, com la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, que torna amb nosaltres aquesta temporada. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia. Què tal?
Com ha anat l'estiu? O queda molt lluny ja?
Bé, sí, ja sembla que les vacances faci...
mil anys, no?
Sí, molts mesos i no fa tant. Però bueno, ja tornem a la rutina i ja està.
I avui justament parlarem de tornada a la rutina, perquè l'escola marca sí o sí, hi vagis o no hi vagis, tinguis canalla o no, la recuperació de la normalitat, el sant tornem-hi.
Així és.
I nosaltres sí, ho enfocarem pensant en els nostres peluts.
Sí.
Què suposa per ells aquesta tornada a la normalitat.
Sí. En especial els gossos, no?, que, bueno, clar, ells, quan estan amb nosaltres tot l'estiu, sobretot les famílies que tenen nens o joves, que passen moltes més hores a casa, doncs els gossos, clar, generalment estan molt contents, perquè els gossos quedar-se sols no els acostuma a agradar, no? A no ser que també siguin gossos potser d'una certa edat i si hi ha massa... escàndol a casa i això, doncs també potser ho agraeixen, no? Però en general als gossos els hi agrada estar i compartir el temps amb la família.
Caliu familiar, no?
Sí, sí, no estar sols, no? I llavors això és una de les coses de la tornada a la rutina que pot donar en ocasions algun problema i el gos pot tornar a fer, a tenir alguna conducta inadequada que ja la teníem com
superada.
Oblidada o superada, no? Però, clar, per ells, ara, tornar a aquesta situació negativa, no?, d'estar tantes hores sols i tal, pot donar algun altre problema.
Quines altres casuístiques poden sorgir amb la represa de la normalitat o qüestions que potser arrosseguem a causa de l'estiu, perquè no tot és flors i violes a l'estiu, si has marxat de vacances i no has pres l'animal...
Sí.
Si l'has portat a una residència, per exemple,
sí,
potser quan el vas a buscar t'ho fa pagar, entre cometes.
Sí, bueno, en molts casos, clar, quan tornem a la rutina, no, els gossos realment els agrada la rutina, el que passa que...
Són de costums, no?
Sí. Què ha passat a l'estiu? S'han generat altres rutines diferents, com el que dèiem d'estar la família a casa i això, que això per ells és positiu, però poden aparèixer altres alteracions d'aquesta rutina, com quan marxem de vacances i en molts casos no prenem el gos. Hi ha, en moltes ocasions, moltes famílies que s'emporten el gos, allà on vagin, i cada vegada més hotels accepten gos. Llavors, sí que canviem la rutina al gos i es pot estressar, però no tant com potser portar-lo en una residència o en un cangur, sobretot si és la primera vegada. Si el gos ja coneix el lloc i...
Si l'estiu passat ho vas fer, té memòria?
Sí, tant.
I quan et torni a anar a la residència sap de què va?
Sí, sí, sí. I en la majoria dels casos els gossos s'ho passen bé, perquè hi ha molt bones residències o cangurs que ho fan molt bé i fan realment... No tenen allà el gos, vinga, no? Allà emmagatzemat i fins que torni...
A passar l'estona.
Clar. I llavors els gossos allà també s'ho passen bé. Sí que poden passar, tenir una miqueta d'enyorança, no? Depèn també del grau de vincle que hi hagi o de dependència, més aviat, més que vincle, no? Però en general els gossos s'ho acostumen a passar bé a les residències, no? Acostuma a passar. Però sí que hi ha algun cas, doncs, que això, no? És com... els hi costa. Depèn de la situació, també. Hi ha residències que es treballen més amb gàbia, que el gos potser està més sol. Si és un gos, per exemple, que no és molt sociable, estarà més aïllat, no? Llavors, depèn, no? Però tots aquests trasbalsos, sobretot si és la primera vegada, el gos, clar, el poden estressar bastant. Llavors, aquest estrès quan tornem a casa i intentem reprendre una rutina, encara hi és allà, no desapareix.
Encara que ens sembli que ja està, perquè ja portem dies potser amb ell a casa, però si a partir d'aquesta setmana tornem a canviar rutines, allò està allà latent i pot emergir.
Sí, sí, més que res, clar. Els gossos, per exemple, quan... Si ha passat una situació en la que no ho han passat bé, doncs, i de sobte aquesta situació va venir sense esperar-s'ho, ell, no? Li genera una incertesa de, ostres, què passarà demà? I si demà torna a passar això, no? De que em tornen a deixar allà, torno a passar-ho malament... Bueno, potser no pensen tant, però sí que els hi genera com una incertesa de què passarà, perquè se'ls hi ha trencat la rutina i és com... Ja no és tan segur, no?, aquell dia a dia que tenien.
I això també serveix per si han estat tot l'estiu a casa, amb tothom per casa, feliços, i a partir d'aquesta setmana tothom se'n va a l'escola i a treballar i es queda sol, no?
També.
Aquests canvis de rutina, d'anar un sentit com en l'altre.
Sí, 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 clar, sí, sí.
Com notarem que alguna cosa no rutlla?
Doncs pot... com el principal, que la causa principal és un augment de l'estrès, que és el que deia ara, no?, que no marxarà en res, en un moment, en un dia, com a nosaltres potser ens pot marxar si fem alguna activitat que ens desestressi i tal, podem eliminar de cop bastant, no?, un estrès que haguem tingut puntual. Els gossos necessiten el seu procés i veure que la situació està més tranquil·la, no? I necessiten dies. Llavors, com ho podem veure? L'estrès pot donar molts símptomes. D'entrada, l'estrès fa que els gossos tornin a potser sentir pors que ja no sentien o que les tenien allà latents, val? Els poden tenir regressions, val? Com els humans, no? Podem reviure coses i tal. I començar a tenir conductes, doncs, que en una situació de rutina normal, habitual, ja no tenien, vale? O ja ho teníem solucionat. Per exemple, problemes concrets pot ser l'ansietat per separació. Hi ha gossos que han tingut ansietat per separació, s'ha treballat, el gos ja l'ha deixat de tenir perquè se sent segur, no té aquella por de quedar-se sol. Però, evidentment, després de passar tot això, d'estar tantes hores amb ell o de deixar-lo en una residència que no hagi passat bé, etcètera, etcètera, quan tornem a la rutina, pot ser que torni a tenir un altre cop conductes d'ansietat per separació, no? I, clar, la gent s'espanta perquè aquest problema realment és un problema que costa molt de gestionar, hi ha moltes emocions per allà, és tot com una bomba d'emocions, no?, per part de tothom, i la gent ho acostuma a passar molt malament, llavors és com, ostres, un altre cop
ja
això...
Ja hi tornem a ser, no?
Sí. Generalment dura uns dies, no torna a greujar-se com la primera vegada, i a vegades si comences a fer les pautes bàsiques que vas fer la primera vegada, tot torna a la normalitat bastant aviat, no? Però és això, el gos ha de tornar a veure que hi ha aquella rutina que hi havia fa uns mesos que li aportava una seguretat.
Necessiten, aviam com ho diré, adaptació, com la canalla fan adaptació a l'escola, necessiten adaptació a la nova normalitat que recuperem.
Sí.
Com us podem ajudar?
Jo, depèn del cas, no, faria un altre cop les pautes habituals que havia fet, per exemple, quan havia tingut algun problema, com ara aquest d'ansietat per separació, no? Podem fer, no sé, jocs, per exemple, que els ajudin a utilitzar més el nas, que això sempre ajuda molt a que tots aquests processos s'accelerin, vale? Amagar premis per casa, que això també els ajuda com a tenir una activitat més agradable, més distreta, i a més estem jugant amb la fisiologia, no? D'ajudar a reduir, per exemple, l'adrenalina o el cortisol, que es generen més en un estat d'estrès, i a que augmentin doncs, altres hormones i
com les ara, per exemple... Les del bon rotllo, no?
Sí, les endorfines i tot això, doncs, no? I neurotransmissors, que no em sortia la paraula, doncs que ajuden a estar més calmat. Els hem d'ajudar d'alguna manera. Hem d'intentar no perdre els nervis. Si veiem que el gos torna a estar més enfadat amb els gossos del carrer, i això ja ho teníem també una mica, perquè també pot passar. Si està el gos més estressat, pot ser que torni a ser més reactiu a fora, o que tingui més por i vulgui fugir. Cada gos, els problemes que tenia, poden
aflorar
una miqueta.
D'alguna manera.
Sí. Però és això, no cal espantar-nos, pot ser per això, per tots els canvis que s'han viscut a l'estiu, i no té per què passar-li a tots els gossos, eh? Hi ha gossos que de seguida... També, a veure, també depèn dels anys del gos. Si un gos té 7 anys i cada any es repeteix la mateixa rutina estiuenca, i al final ja acaba sent també una rutina.
Forma part de la rutina, no? Exacte. De la pauta existencial.
Anual, clar. Però vindria a ser... abans m'ha vingut al cap, no? El que ens passa a nosaltres de... No és ben bé igual, eh? Però la depre postvacacional, no? Quan tornem a la realitat i
la feina... A partir d'avui veuràs com se'n parla d'això.
Sí, i tant. I això, no? De... Ostres, ara tornem a la rutina... Bueno,
quina mandra, no podré, no en sabré...
Aquelles emocions...
Que estava de vacances...
Clar. Aquelles emocions que bueno, el gos ho viu d'una altra manera, però
també
és, acusa un canvi, no? Del que hi havia i del que hi ha, no?
Tornant al símil aquest de la canalla que comença a l'escola i fas adaptació, sí. Per exemple, quan comencen a la llar, el primer dia els deixes mitja horeta, el segon dia una horeta, si ha anat bé, i vas fent. Hi ha algun exercici pràctic de progressió per ensenyar-los que tornaran a estar sols moltes hores quan marxem de casa, dels dies que encara tenim vacances o encara estem per casa, de fer alguna mena de pràctica, no sé, eh?
Sí, no. Si tenim, és més, jo ho recomano en gossos que hagin tingut ansietat per separació i que pensem que ja està solucionat i tal, no? I hem potser consultat a un educador, ens ha donat unes pautes, ho hem treballat, ha funcionat. Igualment, és molt prudent, seria molt prudent aplicar unes pautes abans de començar ja la rutina de que marxem 8 hores o 4 o 5, les que sigui, no? I això que dius, no? Doncs fer-ho així. Començar doncs, deixant-lo sol, estant nosaltres encara de vacances, deixant-lo sol cada dia una estoneta, perquè torni a acostumar-se a que sempre marxem. De fet, encara que estiguem de vacances i puguem estar tot el dia, les 24 hores, amb el gos, si és un gos que ha tingut antecedents d'ansietat per separació, millor sempre deixar-lo sol algun moment al dia.
Ah, sí? Ens obliguem.
Sí. Encara que sigui per anar a comprar el pa una estona i fem un cafè i fem una miqueta de temps perquè el gos s'acostumi. Perquè acostumen a ser gossos que tenen molt d'apego, no em surt la paraula en català. Bueno,
adhesió, però no
bueno,
és aquesta
sí,
ben bé.
Però que ja ens entenem,
molt,
no?
Molt enganxat.
Sí, que està molt... Que depèn molt de tu, sí. No? I necessita estar al teu costat, no? Llavors, els gossos que tenen això, doncs està bé anar-ho treballant sempre, perquè aquests sí que... Si passes moltes hores amb ells i molts dies... Pot ser un drama molt gran quan es tornin a quedar sols. Llavors, seria interessant, en casos així, treballar-ho sempre i per prevenir. I en casos que no tant, que no és tan greu...
O potser és estat el primer estiu del teu gos. Ho treballes
sí.
Per si de cas, perquè no saps
sí,
què
també,
passarà.
Sí, també. Jo, com a prevenció amb els gossos, el que millor funciona és... ser proactiu, actuar abans de que passin les coses és el millor. El que passa que a vegades no sabem, pensem que tot serà normal i que tot s'adaptarà, tot com si res, no? I després no passa així. Però clar, a vegades fins que no has tingut una experiència o no saps com gestionar les coses, però clar, ells funcionen molt diferent a nosaltres, no?
En funció de l'edat o races o sexe, acusen més aquests canvis?
Jo penso que més aviat l'edat. La raça, el sexe, no. L'edat i l'individu. Però realment els gossos, quan són més grans, potser s'adapten més fàcil. Però l'adaptabilitat és una característica que també és molt individual. Pot ser que algunes races ho siguin més que altres, però és molt una cosa molt individual. Hi ha gossos que s'adapten a tot i tots els hi està bé, i hi ha gossos inclús que sona radical, no? Però hi ha gossos que inclús vivint a la gossera s'adapten i no els veus deprimits, els veus feliços, entre cometes, que segurament podrien estar molt més feliços, però vull dir que hi ha gossos que s'adapten
amb el que hi ha
a tot, i hi ha gossos que els hi costa molt. Això, quan agafem un gos, no ho sabrem, ho haurem d'anar veient.
És una sorpresa, no? Està per veure.
Sí, però sí que està bé intentar prevenir sempre els problemes que puguin haver.
Ens queden uns minuts, així a tall de cloenda i com a resum, alguns tips per fer aquesta tornada a la rutina exitosa.
Sí, doncs bàsicament això, no? Per exemple, començar ja amb les noves rutines uns dies abans, intentar-ho, no? Per exemple, començar a treure el gos a les hores, que això generalment hi ha molta gent que no ho canvia, no? Però sí que
les
potser
hores de treure'l.
Sí, però potser sí que és una miqueta més flexible i tal, però intentem.
I amb la calor i tot plegat, segur que sí, canvies una mica rutines.
Segur. O imagina't que has estat, o sigui, tu vius en un pis i has estat de vacances amb el gos en una casa, no sé, 15 dies, no? I tampoc és que li canviem 15 dies molt la rutina dels pipis i tot amb un gos, però bueno, pot tenir els primers dies de tornar a viure al pis uns fallos, no? Llavors, començar a posar els mateixos horaris i intentar, doncs, això, ja potser, encara que estiguem amb ell a casa i tal, deixar-lo més estona sol, o inclús començar a treballar separacions estant nosaltres a casa. Deixar-lo, que això també ho podem fer sempre,
Tot l'any.
Deixar-lo, sí, a ell en una habitació i nosaltres, doncs, en una altra, no? En certs moments, o si anem a passar anem a fregar o el que sigui, doncs el deixem una estona aïllat en un lloc, per dir algun exemple, no? Llavors, la tornada a la rutina, el que comentava de fer, dedicar-li un temps a fer jocs i alguna activitat així de rastre o les alfombres olfactives, com a més, no?
Dedicar-li una estoneta,
Una estona,
un plus,
sí,
amb aquests jocs.
Sí, però per ajudar-lo a cansar-lo mentalment i a, sobretot, a que redueixi estrès i afronti la nova situació, els nous horaris i tal, com amb més calma. A vegades aquesta tonteria de fer una miqueta
sí,
que el gos treballi.
Posa'ns un exemple pràctic de fer-lo treballar amb l'olfacte, que
sí,
això el,
sí,
el cansi, el desestressi.
Mira,
i li tregui, sí, les neures.
Sí, si per exemple una manera de cansar-lo molt mentalment a qualsevol gos, a més els acostuma a agradar, si li donem pinso amb el gos, doncs en una habitació a les fosques, no cal que sigui molt gran l'habitació, l'amaguem tot el pinso, anem posant muntanyetes, o si tenim diferents prestatges, doncs, en diferents alçades, a dalt d'una cadira, tot escampat la seva ració. I això ho podem fer uns dies abans de començar amb la nova rutina. És com si al gos li, no sé, li donéssim alguna infusioneta així
de relax,
d'ajudar a calmar. Sí, els ajuda molt.
O anessis a fer una classe de kickboxing,
de yoga,
no? I
o
traiessis
sí, o
allà
yoga,
tot.
O, sí. Sí, sí, ajuda molt a pagar l'estrès acumulat que puguin tenir els gossos per fer alguna activitat d'aquestes. Els ajuda a cansar mentalment. No és la panacea, la solució a tot, però de veritat que ajuda molt, i això sí que a gossos de totes les edats. I després, si ja és una rutina, que la tornada a la rutina nostra, no? Que és una cosa que ja l'ha viscut més d'una vegada, costarà menys, però intentar de seguida que vegi el gos que tornem als mateixos horaris, a fer les mateixes coses que abans, i potser està uns dies neguitós, però després ja tot torna a la calma.
En tot cas, aquests primers dies, paciència, no?, per part nostra, si sí. sorgeix qualsevol coseta.
Sí. Si hi ha una regressió, que això jo sé que espanta molt a tothom, no?, perquè, ostres, això que ja ho teníem arreglat, ara el gos torna... Paciència, donem-li uns dies i tot tornarà a la calma. Però hem d'intentar nosaltres no perdre els nervis, perquè si no, no així no l'ajudarem.
Són dies que cal paciència, no sí. només amb els gossos, amb tot el que ve a sobre. Neus, moltes gràcies, ben tornada.
Gràcies a vosaltres.
El mes vinent ens retrobem aquí parlant de peluts. Adéu.
I tant, adéu.
Penedès en xarxa.
De la gent fas brillar al teu voltant com un estel fugaç.
Hey, ara et diré la veritat, que amb la llum que desprens ets l'abric que m'escalfa.
Avui el dia és grisot amb aquests núvols i li cal una mica de fantàstic shine com el que ens proposen Saxeni i Santi Balmes, amb els quals tanquem aquesta hora.
Amics eterns que viatgen en el temps.
Oh, què és el temps?
Tothom parla i ningú sap ben bé.
Si mires al teu voltant, trobaràs qui vulgui, vaig amb tu.
Vaig amb tu.
T'he dit mai que som pelegrins pel camí de la vida.
Oh, què és la vida?
Un vestit fet de 100.000 retalls.
Giren cercles, pren impuls, salta cada cop més alt.
Més alt.
Brillant. Jesús creixer des del cor fins l'estel més alt.